A continuació escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Benvinguts de nou al segon programa de Bandera Negra i Matraca. Una vegada més ens trobem a l'estudi de Ràdio Ciutat de Tarragona per parlar i debatre els temes de més actualitat que envolten la Setmana Santa Tarragonina, sobretot des d'una perspectiva jove i fresca, allunyada de les formalitats de les juntes i comissions vàries. Per explicar el programa d'avui, podríem fer al·lusió al periodista català Josep Cuní en el seu pas pel programa dels matins de TV3. En el programa d'avui seria Rambla.sí o Rambla.no. Així doncs, parlarem del famós recorregut de la processó de Tarragona. Cal retallar-lo? Cal allargar-lo? El deixem com està? Són les principals preguntes que ens fem tots, però el que volem és aprofundir més en el tema. Saber el perquè d'una resposta o una altra i saber què en pensen en definitiva els participants de la processó, que són els principals afectats.
Aquesta setmana la Maria i jo estem molt ben acompanyades. Tenim aquí en Joan Cebrial, membre de la banda del pas de l'associació La Salle, l'Oració a l'Hort.
Bones, què tal?
També tenim el Roger Tatall, ell és arreglador de la Germandat de Jesús Natzaré. Hola, Roger.
Hola, bones.
Tenim l'Eduard Sadó, del Gremi de Marejans.
Molt bones.
Ell participa activament amb la banda del Sant Enterrament i és col·laborador habitual de l'agrupació d'associacions de Setmana Santa.
Moltes gràcies.
Què tal? I també tenim l'Ivan Medina, conegut per tots com a membre del Cristo del Buen Amor, de la Junta i persona molt implicada a la Setmana Santa de Tarragona. Bona tarda i benvinguts a tots.
Hola.
Com molts de vosaltres ja sabeu, tant la Montse com jo des de fa uns anys participem a la processó com a arrengladores de la sang. Una feina que consisteix en controlar i assegurar el correcte funcionament de la processó del Sant Enterrament. Però la processó del Divendres Sant a Tarragona té molta història. Montse, ens en fa 5 cèntims?
Intentaré ser breu, però no prometo res.
Bueno, va, vinga.
Per donar una visió de la part històrica, he recorregut a una font fidedigna com és el blog del Daniel Pallejà a l'apartat breu història de la processó del Sant Enterrament, on s'explica de manera molt detallada el pas pels diferents carrers de la nostra ciutat durant els últims segles de la seva història. Val? Cal dir que la primera processó de Setmana Santa organitzada per la Sang apareix documentada l'any 1589 en el llibre del Balanç Econòmic de la Puríssima Sang. Allí s'inclou per primera vegada ingressos i despeses derivades de la celebració de la processó de Dijous Sant. Tot i això, existeix un document a la catedral de l'any 1550 en el que el capítol presta per aquell any a la cofreria de la Sang unes vestes i uns improperis. Per tant, se sap que amb anterioritat ja se celebrava aquest acte. Vale? Tot i no estar certificadament documentat, ens dona com a possible data el 3 d'abril de l'any 1550 com la primera processó del Sant Enterrament, concretament amb el nom de processó general de Dijous Sants. No va ser fins al mitjans del segle XIX que la processó es va traslladar a divendres, tal com la tenim avui en dia. Els documents antics que es conserven a l'arxiu de la congregació ja registren els anys 1588 i 1589 una important participació a la processó. Concretament, l'any 1857 hi van assistir unes 700 atxes. Per tant, és una processó molt nombrosa que ha sortit sempre des de l'església de Natzaret. Al principi, el recorregut era molt reduït. Així, el 1550, el primer any de celebració, va passar per la plaça del Rei, al carrer Portella, Granada, donant la volta per Sant Pau fins davant de Palau. Tot seguit va continuar per Pla de la Seu, carrer Major, carrer de la Nau i va retornar a Natzaret. Durant els segles XVI i XVII, la processó pràcticament no va sofrir cap canvi important. No va ser fins la segona meitat del segle XVII quan la processó va sortir direcció Baixada de la Peixateria. Va passar pel Cos del Bou, a continuació va passar per la plaça de la Font, pel carrer Salines, carrer Pallol, Baixada del Pallol, perdoneu, carrer Cavallers, carrer Major, i seguint l'anterior itinerari va ampliar així una miqueta el recorregut. Vale? A partir del 1797 és quan es va tornar a fer el recorregut original degut a una petició del senyor arquebisbe, Francesc d'Armanyà, i a principis del segle XIX s'amplia el recorregut i la processó ja baixa fins a Rambla Vella. Vale? No és fins al 1859 quan la processó trenca pel carrer Cavallers cap a la baixada del Roser, Rambla Vella i pujava pel Portalet. Posteriorment, l'any 1875, es passa per primera vegada per la plaça de la Font, pròpiament com la coneixem avui en dia, i l'any 1883 es torna a passar per davant de Palau, baixant per la Guitarra, fins a Escrivanies i tot seguit a Pla de la Seu. Però la gran ampliació del recorregut de la processó és l'any 1886, en què per primera vegada arriba a la Rambla de Sant Joan, l'actual Rambla Nova, baixant pel carrer de l'Hospital, la Rambla pel centre, tot seguit puja per Sant Agustí i d'aquí ja passa per la Rambla Vella, pel lateral, fins al govern militar. D'allí es tornava per l'altra vorera, per l'altra meitat del carrer, fins a Portalet. Posteriorment es va deixar passar pels laterals de la Rambla Vella per agafar només una direcció. L'itinerari, bàsicament, ja està definit, no va ser canviat fins a l'actualitat, tot i que després de la Guerra Civil, la Junta de 1940 va acordar restituir l'itinerari interior passant per Portella i Granada. I acabo. L'última modificació va ser referent a la sortida, que actualment es fa pel passeig de Sant Antoni, i durant uns anys, en allargar-se la processó i no poder passar pel cos del bou per obres vàries, l'arribada era pel passeig de Sant Antoni. Però una vegada en condicions al carrer del Trinquet Nou, la Junta del 1961 va acordar el retorn pel nou Portalet, Trinquet Nou, baixada a la peixateria, fins a l'any 2019, que va ser l'any passat, que ha sigut l'últim any que l'arribada ha estat per Rambla Vella, Sant Oleguer i baixada a la peixateria. I dic que ha estat l'últim any perquè enguany la Junta de la Sang ha aprovat tornar a passar pel Trinquet Nou.
Sens dubte no és un tema senzill i més quan hi ha tants participants. Comporta una important tasca d'organització i preparació, i no només pels participants, portants, organitzadors, sinó també per tots els cossos de seguretat i emergències que ajuden a mantenir l'ordre i la seguretat de tothom. Així doncs, el canvi que fa anys que es reclama des de diverses confraries consisteix en la supressió del tram de la Rambla Nova. Nois, què us sembla aquesta possibilitat? La processó ha de passar per la Rambla Nova, sí o no? Ivan? Sí o no, eh?
Comencem a riure. Per mi no.
No ha de passar per la Rambla.
Per mi no. Però quina és l'alternativa? Molt difícil. Vale? En una primera fase, jo estic molt a favor de la modificació d'enguany, perquè el tram Rambla Vella és un caos. Perquè unos van, los otros vienen, hola por aquí, hola por allí, l'hospital, etcètera, etcètera. El que passa és que el tema Rambla doncs és un tema difícil, perquè hi ha gent que diu que si no logísticament no es pot fer, perquè alguns arribarien a la plaça del Rei mentre que altres no haurien sortit.
Clar, recordem que això ja passa. Clar. És a dir, que quan arriben els armats... molts anys encara queda per sortir inclús el Sant Enterrament, falta el Sant Sepulcre, la Soledat i tot el que va darrere.
Si pares amb els portants et diuen clarament no perquè estem esgotats i no podem més, si pares amb altra gent potser te diuen que sí perquè hi ha anys que sí que hi ha força gent, n'hi ha altres anys que n'hi ha molt poca gent, la baixada de la peatonal es fa una baixada molt ràpida i a vegades es fa molt llarga i a la pujada ja ni te cuento. Però, clar, és un tema sensible. Si jo em dius a mi com a portant, no. Si em dius jo com a organitzador de la processó, inevitablement sí.
Molt bé. Roger?
Jo també crec que s'ha de suprimir la part de la Rambla Nova. Més que res perquè jo crec que ara mateix aquest tram s'ha tornat com molt fred. Poca gent, els nens... que participen, jo com a reglarador miro pel meu costat i crec que els nens ja es cansen, comencen a fer, has d'anar darrere seu, pobres, els has de dir, vinga, va, que ja queda poc. Ara, no sé com està el tema de tallar per la plaça i per la Rambla Nova, no sé si és possible pel tema de l'hospital, no sé com està, sabeu alguna cosa altres?
No, en principi no hi ha cap problema per passar, per tallar per allí. La qüestió seria com ho allargues, no? Perquè inevitablement s'hauria de tornar a al doble sentit per un mateix carrer, que és el que s'està volent intentar evitar amb la modificació d'enguany passant pel Trinquet Vell, no? Llavors, s'hauria de fer una alternativa que no col·lapsés tant la Rambla Vella, no?
Clar, suposo...
el problema que tenim a l'hora de retallar la Rambla i poder ampliar-la per altres llocs és que la part alta és la que és. O sigui, no, és com, que segurament hi haurien alternatives, però clar, s'han de tindre en compte entre les amplades dels passos, les llargades a molts llocs, els passos a l'enterrament, al carrer del claustre de passar de cantó.
Clar, jo el tema Rambla, per exemple, si hi ha gent o no hi ha gent, a mi m'és igual. Perquè clar, aquí, és el meu dia. I
aquí és on
és
jo sempre
això,
faig
no?
la pregunta de dir, la professor, en general, o teòricament, per què la fem? Per fer una estació de penitència o perquè ens vinguin a veure? O sigui, sí, són les dues coses, no? Però potser hauríem de reflexionar una miqueta en per què
que
sortim a la professor.
Que passa que jo, per exemple, com a fricazo que soy,
eres de los nuestros.
Soy de calle estrechita y pequeña.
Sí, totalment. Vale. Totalment
clar, suposo que el problema que té la Rambla és aquest, no, clar, Edu? Que, sí. que és molt, molt gran, no?
Com molt freda.
És fred i deslluït. Jo molts anys, fa pocs anys que estic sortint a tocar el timbal, és a dir, des dels meus 15 anys tocant el timbal puc dir, crec que puc començar a opinar una miqueta, i tota la vida he pensat que el moment que passes per davant de la catedral, el que aniria a ser la processó en si, és com que s'acaba, perquè és la part bonica, la pedra. A Tarragona ens agrada molt la pedra, i a la que ens comencen a ficar la rajoleta, comencem a escoltar els bars, comencem a veure que a les cadires no hi ha ningú. Sí, fas penitència, cadascú ho porta a la seva manera, ho viu, no deixa de ser un espectacle, perquè ho és, ens agrada dir no, ho és, i la part de la Rambla ha perdut molt. Nosaltres vam començar a fer un petit estudi des de l'any 2000 fins al 2020, que eren aquests 20 anys, i vam comparar les imatges de televisió de la TV2, de quan es va fer aquella retransmissió, i després vam comparar amb fotografies que hi havia dels carrers 20 anys després, i és que ja no hi ha gent als carrers. Està evolucionant tot, no? I crec que ara és el moment doncs, de fer un pas, de ser valents i dir, ostres, anem a proposar doncs, alternatives viables i potents, no? Que segueixi enriquint la variació d'enguany de fer pel Trinquet Vell. Doncs ho trobo molt encertat, la veritat, perquè crec que aquí més o menys hem fet tots una miqueta embut, no? Més o menys opinem tot el mateix, de que el fet de creuar-nos desvirtua una miqueta, no? Deslueix, i bueno, ha sigut un anem a afegir valor al nostre processó, al nostre dia, i crec que encara podem fer aquest pas més, no? Afegint un recorregut alternatiu o donant uns tomets, no sé, fer el recorregut lleugerament diferent per tal de...
Després us preguntaré els recorreguts alternatius a cadascun. Aneu-vos-ho pensant.
Anem pensant el recorregut alternatiu.
Què n'opines?
Jo estic amb l'Edu. En realitat, la part no deixa de ser un espectacle, sí, fas la penitència per tu mateix, però la part de la Rambla Nova és desangelada total. O sigui, se't fa molt freda, se't fa lenta, és al final que ja estàs cansat. Treus o no la part de penitència, eh? Els nens no aguanten, els del pas no aguanten, ja estan cansats, les bandes també, tothom. Sí que és veritat que si fas memòria, anys enrere hi havia palcos a la Rambla Nova.
I s'omplien.
Poc a poc van deixar d'omplir-se, anaves veient els dos últims anys potser de palcs, els veies totalment buits, fins que van dir, això no surt a compte, adiós.
Llavors, ara vaig a ficar una mica el dit a la llaga. Per què no hi ha gent a la Rambla? O sigui, s'està fent tot el correcte per vendre la Setmana Santa de Tarragona perquè la gent la vingui a veure?
Tornem una mica al tema del que vau dir vosaltres el programa passat. Ho estàs fent bé? Ho estàs venent bé? Sí que és veritat que també hi ha molta gent que ara ja no la veu com a públic perquè també hem agafat molt de jovent per la part de bandes, música i tal, i bueno, s'està quedant més sense públic.
Però no deixi de durar 3 hores i mitja o 4
hores.
No,
sí, les 2 hores 30 no te les treu ningú.
Clar, és que per molt que ho venguis bé, el públic aguanta el que aguanta, no? Aguanta el que aguanta i hi ha un punt que diuen, bueno, me'n vaig a sopar.
I que jo aquí estic començant a veure una competició pujada a misteris versus processó.
Vaja.
I és així.
Recollida, no?
Clar, recollida versus si a les 4 de la tarda n'hi ha un solecito que està guai. Sí, doncs anem a veure-ho i a les 7 o 8 anem a fer la cerveseta i marxem.
Adelantaries la baixada? La recollida, perdona?
És que potser, i parlo, estic parlant així en veu alta, potser s'hauria potser de fer una continuació de la pujada amb el que és la processó, fer-li una reconversió del format.
Fer-la tot seguida?
Potser. Ja veuríem com, eh? No ho sé, això és complicat. Però, clar, tu, des d'un punt de vista de les cofraries, convoques a la gent a les 3 de la tarda i, clar, la processó no dura 3 hores.
A veure, si els convoques a les 3 dura... de la tarda, la gent té el dinar a la gola.
Sí, vale, però la gent la convoques a les 3 de la tarda. I dura de 3 de la tarda fins que arribes a l'església. Que no, la processó no només acaba per nosaltres allí
a
la plaça del Rei. Recull
jo sé
i tot.
Que les comparacions són odioses, eh? I ho he dit sempre, però jo a mi em toca fer una miqueta d'advocat del diable, però si fem la comparació una madrugada sevillana, tu amb una madrugada sevillana tens des de Jesús de la Sentència, Macarena, Tres Caídas, Triana,
Silencio,
Gran Poder... Tota aquesta gent que Macarena penso que surt sobre les 12 de la nit, més
sobre
o menys...
Les 12 i entre les 2 de la tarda.
I entre les 2 de la tarda del divendres, aquesta gent no es passa 3 hores i mitja veient la professó. Se'n passa 6. Per què? Perquè veu... se'n va a Campana, veu passar Gran Poder, se'n va a Arco del Postigo i veu passar Macarena, m'enteneu? O sigui,
sí, sí. Perquè es poden anar movent, Maria, clar, però Tarragona és molt complicat.
Però, complicat. No? Si em vinc a referir, vale, la de Tarragona està més comprimida, però potser aquesta hauríem de buscar...
És que potser nosaltres el nostre estil no és vendre espectacle...
Clar, però tu has, tu has de pensar que Macarena, per exemple, porta 3 quadrilles.
Correcte. O sigui, a veure, que m'entengueu, també. O sigui, no vull comparar, ni molt menys, sinó que me refereixo a el que tornava abans, de que la processó té la durada correcta i amb aquesta durada què fem per vendre-ho a la gent? I ja no em refereixo només a la gent, com deies el Joan, de Tarragona, sinó que ja ho vam dir el programa passat.
Sí.
Jo crec que tens un potencial, com pot ser Salou, Vilaseca, La Pineda, que per Setmana Santa tripliquen i quadrupliquen la població, per què aquesta gent no la trau? El fet d'anar a veure... Bueno, perquè és el que dèiem, al final...
Si
una
venen,
professió...
venen de rebot, Maria.
Sí, però clar, exacte. Més, també pensa... estàs venent també, ara ja entres a quin turisme vens.
Aquí.
I potser està, això ja entrem en un altre conflicte, no?
En un
altre politiqueo
tema,
que no...
Però que sapigueu que tenim tema per un altre programa,
que turisme, que el turisme que va en aquestes ciutats potser no és el que vindria a veure exactament la Setmana Santa. Per això crec que la promoció que s'hauria de fer potser hauria de ser encaminada a promocionar-ho en llocs tipus fires, tipus fit que ha tingut lloc ara fa
uns
dies,
sí, fa
a través de les oficines de turisme de la Generalitat a fora, a l'estranger. No sé, hi ha moltes maneres de fer promoció per captar aquest turisme, però retorno a on estava comentant la Maria. Realment sortim perquè ens vinguin a veure o sortim perquè ens agrada fer les coses bé, perquè tenim un potencial enorme, tenim un patrimoni excepcional i perquè tenim una de les Setmanes Santes més importants de Tarragona.
Sí, però en aquest aspecte jo crec que el patrimoni el tenim també per lluir. Tu no pots fer el teu patrimoni.
Que el vegin, clar.
L'has de vendre també, com el que deia l'Eduard, que o sigui, és una mica brusc, no? Dir, és un espectacle, és una mica brusc.
Fem
però
les coses bé,
és com...
si fem les coses bé és per disfrutar-les nosaltres, i si tu disfrutes fent-les i no acabes enfadat cada divendres sant i dius no vuelvo a salir nunca más,
que passa?
Animes a més gent, ets capaç de portar més persones i de treure més els participants, que al final són els que fan lluir l'acte, no?
Potser el peron a la plaça del Rei és massa llarg.
Com?
Potser.
Es fa
entre la recollida i la processó.
Potser. L'hem escurçada, eh? Des de fa 2 anys s'ha escurçat. I la idea és anar-ho escurçant cada vegada més, que vagi més seguit.
Vulguis o no, allà te'n refredes una miqueta. I si arribes... Nosaltres, per exemple, al Cristo Bonamor tenim la recollida a les 4. I diria que sobre les 5 ja estem a dalt. Si sortim a les 8 tenim 3 hores allà parats.
Clar.
Vulguis o no, que allí te cansa, allò te cansa, i que és un peron, que te refredes. Potser allà, si ara, n'hi ha dos temes, volem la processó de nit o de dia. Si vols la processó de nit, que està clar que sí, pots tirar la recollida al lloc de més abans, fer-la més tardia.
S'havia arribat a proposar sortir abans la recollida.
Exacte.
Per no acabar tan tard a la nit. Creieu que acabar tan tard a la nit també és un problema?
Jo crec que sí. I a més jo crec que s'ha de pensar en les confraries del final. Perquè s'està sent injust. Jo crec que al principi tenim gent. Al principi hi ha gent veient. Quan sortim de la plaça del Rei, jo crec que hi ha molta gent. El que és el passeig de Sant Antoni.
Sí, de fet, allí amb els arrencadors que estem amb la sang sempre tenim
discussions per no dir baralles absurdes.
Perquè la quantitat de gent que s'acumula allí al carrer Portella fins a sortir a Sant Antoni és espectacular.
I a més, jo he tingut la sort d'estar amb la sang d'arrenglador i he sortit amb confraries del principi i he sortit amb confraries del final i no té res a veure. Jo he sortit,
totalment.
L'any que vaig sortir amb l'Ecceomo, molta gent tenien problemes per deixar passar... perquè la gent s'acumulava, després vaig sortir amb el Sant Enterrament
I la veritat que no té res a veure. La gent que hi ha al principi amb la gent que...
Que hi ha al final. Potser també és el que dèieu, no? Que la gent se'n va a sopar i després de sopar, el que hem detectat des de la sang els últims anys és que després de sopar, ai, que comencen a pujar a la baixada de la peixateria. I això també, vulguem o no, també és una miqueta d'espectacle i també atrau a la gent que surt de sopar, abans d'anar a fer la copa, doncs estan fent això, doncs anem-ho a veure. I a la plaça de del Rei, els dos últims anys hi ha hagut gent des de que surt la processó fins que s'acaba, es tanca la porta de l'església de Nazaret, i això a nivell d'organització també crea una mica de caos perquè no estem preparats a nivell de gestionar persones, per més que hi hagi un pla d'autoprotecció, no es pot tancar la plaça del Rei perquè és realment on hi ha el caliu del Divendres Sant.
Correcte.
I per més que intentem gestionar-ho, també la gent a vegades no tothom respecta l'ordre que s'està intentant no imposar, però demanar des de la sang i des dels arrengladors de qualsevol confraria a l'hora de deixar circular, no? I això és el motiu pel qual potser una mica la sang ha decidit, almenys en els propers anys, si la tendència segueix sent malauradament decreixent en la participació de la processó, doncs mantenir-ho 4 anys més fins a la propera renovació del pla d'autoprotecció, on aleshores doncs, bueno, ja farem un cop de cap i replantejarem si realment val la pena o no passar per la Rambla. Però jo crec que la decisió no ha sigut presa sinó pel públic que hi ha, sinó més des d'una perspectiva organitzativa. Clar. I logística. No?
I a partir d'aquí és el que dèiem, recorreguts alternatius. Per on passem?
Difícil. És que és molt difícil.
Clar.
Un dels que...
L'Eduard el té. Vinga, Eduard, som-hi.
Un dels que va sortir, que va ser el més polèmic, però al final no deixa de ser viable, perquè ho és, era el fet de ficar una tarima a la Baixada Misericòrdia per tal de... Baixada Misericòrdia, sí, no? Ho estic dient bé. Després baixar, acabar la plaça dels Sedassos, tirar recte fins al final i tornar per la plaça...
Com seria aquesta plataforma?
Pues seria una plataforma metàl·lica que estaria subjecta i és una plataforma que està... Bueno, que té un cos molt assequible i que aguanta, sí, amb números és assequible i aguanta fins a camions, és a dir, si aguanta camions, un pas que pesarà, que el que pesa més, que deu pesar 1.700?
Més, és la flagel·lació, no?
La flagel·lació, vale, sí. Crec que és...
2.000 quilos, és un cotxe normalet ja ho pesa, no? Més d'una tona, doncs bueno, jo crec que amb el tomb que fa la baixada, jo crec que allí hi hauria la possibilitat d'oferir una cosa diferent. Llavors l'estampa de tenir l'Ajuntament al darrere il·luminat amb els passos al davant, doncs dius...
Clar, perquè entenc que llavors la sortida seria al revés, és a dir, tirar per rere Sant Domènec i sortir per l'Ajuntament, no? Plaça els Sedassos, sí. Rere Sant Domènec, sortir per l'Ajuntament i
posar el bou amunt.
Clar. Sí. És a dir, si això es pot certificar i que et donen les garanties, això no es mourà, quin problema hi ha d'haver? Cap ni un, si van camions, si hi ha andamios, si es fan espectacles com la Calarra de Cervera, que hi ha andamios muntats per tot arreu, on hi ha figurants fent jale i no passa res, per què no es pot fer aquí? Si aquí no és cap animalada. I volia recollir també una miqueta una de les coses que he anat dient abans pel tema, no?, que hem fet aquesta petita comparació entre el que podem veure a diferents llocs del país i aquí, no? Clar, nosaltres aquí tenim Santa Tecla, tenim Sant Magí, tenim Setmana Santa, i sense desmereixer el que hi ha a la resta del país, però no crec que tinguin això. Per això nosaltres hem de diversificar molt més, no?, a l'hora de bueno, tenim una Setmana Santa, potenciem-la amb el que hi ha, no? Després, el tema de promoció també... Tu si vas de vacances on sigui, i imagina't que tens 3 dies per anar a veure-ho. Tu no sé si pots destinar 4 hores o tot una, des d'un migdia fins a una nit a veure un espectacle en concret. Igual vols veure moltes més coses de la ciutat, a part de veure la processó, perquè a Tarragona tenim la gran sort que tenim moltíssimes coses per visitar, a més de tot aquest patrimoni, no?, que ensenyem menys del que potser voldríem, no? Crec que hi ha moltes coses. I tenim una part alta preciosa, que l'hem de potenciar, que ens hem de... Hem de disfrutar-ho, hem de fer disfrutar la gent i fer-ho lluir, però bueno, hem de buscar també, no?, una miqueta el consens de tots els que integrem aquesta processó.
Jo crec que trobar un recorregut alternatiu o fer una plataforma per a donar-li sortida a altres carrers no és una idea descabellada, està clar, però jo crec que el quid de la qüestió no s'ataca, no, és un parche, diguéssim, buscar un recorregut alternatiu des del meu punt de vista. Jo crec que el problema... Òbviament, les circumstàncies són les que són i se solucionarà ficant els mitjans que hi hagi i les solucions que hi hagi disponibles, però crec que el problema va una miqueta més enllà, no? I el que parlàvem a l'anterior programa també, de la renovació sota els passos, d'això no n'hem parlat. Per què es fa tan llarga la processó? Per què la processó no va més àgil i hi ha parons de 15 minuts? Sí. Hi ha parons de 15 minuts doncs, perquè els portants són grans, no hi ha hagut un relleu, no s'ha promocionat a les escoles, no s'han esforçat les cofreries a buscar relleus a la, sota les seves vestes, sota les seves, els seus passos, en algunes, eh? No parlo
no
per
en general,
totes,
sinó
però algunes que potser realment són les que tenen passos més pesats, i jo entenc que hi hagi gent jove doncs, que no li vingui de gust carregar 50-60 quilos a les seves esquenes, però això es fa a base de treballar molt. L'Ivan ens ho sabrà dir, que estan fent una tasca meravellosa, el Cristo del Bon Amor, rejuvenint la cofradia, i és no només en transmissió familiar, sinó és promocionar doncs, a les escoles, el que deia, a, jo què sé, inclús a gimnasos, buscar portants que permetin alleugerir una mica la càrrega, no?, dels portants, i això, tot això contribueix sobretot al ritme de la processó.
I que crec que també que jo torno una mica al començament, en què si a la Rambla hi hagués gent, suposo que aquest debat
no l'estiríem tenint.
No, el tindríem, no seria però fred. No en aquest sentit.
La Rambla no seria freda.
No seria freda. És a dir, si tornéssim a tindre, com fa, doncs dèiem, 20 anys sí. o 15 enrere, on els palcos de la Rambla estaven plens, ara aquest debat no el tindríem. O sigui que el que ens trobem, ens vam trobar el programa passat, que clar, intentes parlar d'un tema, però que inevitablement són
tot
molts
està lligat,
factors que lliguen amb això.
Però s'ha d'arribar a una solució al final.
Correcte, correcte.
Clar, per això deia que es faran el que es pugui amb els mitjans que hi hagi i la solució consensuada amb tots, però...
Jo, per exemple, amb aquest tema del recorregut, que diu l'Edu, jo potser tindria hasta una altra alternativa. Jo, abans que ficar una passarel·la a la baixada Misericòrdia, no perquè no es pugui posar, no un tema econòmic, sinó per un tema orogràfic, crec jo, que la baixada Peixateria, Misericòrdia, és d'un terra complicat, hi ha els adoquins, la baixa, o sigui, ho complica tot. Jo sempre he pensat que jo abans que fer la baixada Misericòrdia, giro al carrer Cavallers, surto plaça del Pallol. Clar, el problema que tenim allí és que actualment, amb la bastida que hi ha davant del conservatori,
tampoc no ajuda.
A part de que no ajuda, no sé si tots els passos per alçada hi podrien passar. És una cosa que s'hauria de controlar, també, no?
I l'alternativa que comentava, que un any es va sortir fent el recorregut al revés, baixant per la baixada de la Peixateria.
El fem al revés, o no?
Molts portants en penjarien.
I l'alternativa de treure cues?
Bueno, lo de les cues...
Perquè jo me'n recordo, perdona, me'n recordo que va haver un any que va ploure ens van dir a tothom, fora cues...
L'any passat, de fet, no vam treure cues perquè feia molt de vent i era perillós per les atxes i tot.
Hi ha algunes cofradies que potser sí que les van portar, després les van recollir...
No?
No sé
què. Tarragona és una...
Sí, és tradicional, però potser ens hem d'adaptar una mica en el moment de dir, vale, anem a fer que no coincidim els armats quan arriben amb la soledat que encara no ha sortit, més la banda, més la directiva, bueno, la directiva de la sang, la junta directiva de la sang, les autoritats, tot... Per no coincidir, anem a escurçar una miqueta. Va, jo crec que els dos anys, jo crec que recordo almenys dos anys de fa poc, que s'han sortit sense cues o per pluja, o per aigua, o per vent, i no ha anat gens malament. No s'ha fet feixuga, bueno, no sé, jo crec que hem arribat com a molt justets de temps.
També et dic una
temps,
cosa,
però...
si tu escurces molt les files...
Fas l'acordeón.
Sí,
tens
però,
menys...
no, però tu escoltes la banda del pas del davant i la banda del pas del darrere.
Això, i ja allò, ens passa ara i ja...
No, clar, amb un tema organitzatiu, sí, i ara potser la Montse em corregirà, o no,
veure,
no ho sé, que és la jefa, amb nosaltres, com a la sang a organitzadors, el tema de les cues ens ajuda molt pel que dèiem de fer l'acordeón. Per si un pas al davant o al darrere té més o menys problemes, però pot passar qualsevol cosa, ens ajuda a l'hora d'estirar files. Clar, si tu veus el Nazaré amb la cua i a 3-4 metres ne veus una altra, la cua fa aquest efecte òptic de que no veus tanta distància, no? Allò que dius, mira, la famosa frase, la professora batallada. Bueno, batallada, per què, no? Hi ha molts altres factors, també. Un altre tema pel pròxim programa. Per què es talla la professora i les cues, no?
Però aquí també hi ha un altre tema, i va directament relacionat. Estem treballant bé per preparar la processó des de les cofradies? Estem assajant bé?
Aplaudo.
No aplaudo el micro, però...
S'ha llevat el premio del dia.
Estem fent els assajos que ens necessiten fer? Carreguem pes als passos per fer l'assaig? Ve la gent a assajar? Estem assajant girs, pujar el pas, baixar el pas, tècnica, jo t'ensenyo a tu portant, o simplement pugem el pas i nos damos un paseo. perquè ja, l'Edu
discrepa, eh? La cara que fa, l'Edu discrepa.
Jo, no sé, jo és que em veig des del mes de febrer allí passant un fred de nassos a les 8 del matí assajant amb el pas, i clar, dic, home, sí, però... jo crec que tothom fa aquesta feina, eh? Jo crec
sí,
que tothom,
però Edu, la fa molt. Edu, una cosa manca... és, una cosa és pujar el pas i nos damos un paseo, i una altra cosa
exacte.
És, si em passo, me pongo a tu lado i t'ensenyo, perquè potser jo sóc nou i no sé carregar el pes. I no sé portar-ho, i no sé col·locar bé l'esquena.
Si és la feina, home, la pràctica crec que vale? La sabem clar, tots una, a l'hora que vens a l'assaig i te poses sota un pas i te diuen camina, l'altra és com has de caminar, com t'has de posar a l'esquena per carregar més pes o menys, si et pots fer mal, perquè molts portants s'acaben fent mal, no perquè vulguin, sinó perquè no es posen bé i no? És allò, és una miqueta...
Sí. No, a banda, els passos de rodes, que jo sàpiga, no assagen.
No.
Exacte.
Això sí.
I hi ha alguns que costen de maniobrar.
Costa i la persona de dintre, el xòfer de dins, ha de saber maniobrar, sí, sí. Ha de saber regular, la, perquè no tothom
si
ho
sap, recordeu,
però hi ha unes manivelles bascular, que t'ajuden a bascular
exacte.
Una mica
no
tot
si
el pas.
Recordeu que fa un parell d'anys, crec recordar, a la recollida, al pas dels Maginets, al retorn del Calvari, a la recollida...
Van
anar contra la cera i un dels portants literalment es va menjar una balla i va haver de saltar que semblava que fes els 500 metres balles.
Sí.
O sigui, no és fàcil, sí, no és fàcil portar un pas de rodes tampoc. Eh?
No dic que no totes les cofradies no ho facin bé, però sí, sí. La pressió meva és que no s'està assajant com Déu mana. Tècnica, ensenyem, anem aquí, anem allí, fem això, com
Ivan,
pujar, com baixar...
I no
baixar.
Tots és només el pas. Com sabeu, hi ha un pla d'autoprotecció, una normativa que s'ha de complir i cada any es revisa, vale? No cada any s'obre el pla d'autoprotecció, però des de la sang es fa un pla organitzatiu cada any, que cada any s'hi afegeixen coses perquè cada any la processó és diferent i cada any caus amb una cosa nova i es difon aquest pla d'organització. Es fa una reunió amb tots els presidents i caps de rengladors. La pregunta és, això es comunica a la resta de participants? El cap de banda sap que hi ha enguany un lloc nou per on es pot passar, on per aturar-se abans i no clavar-se el pas o la banda al mig del pas de vianants? Clar, tot això també fa que si tu no pots creuar per la processó perquè no coneixes perquè hi ha una banda allà mig parada i no coneixes que hi ha uns passos per passar, tot això és una tasca de comunicació i és molta feina a fer, que no es fa. I tot plegat fa que per una cosa o per l'altra hi hagi menys públic, hi hagi menys participants. I tot és feina.
Sí, no? O sigui, el debat està servit,
bueno, no
eh?
Sé, jo per la part que em toca, jo, bueno, suposo que el que diré crec que ho fem tots. L'únic que després, clar, no som professionals d'això, és a dir, li dediquem molt de temps i fiquem moltes ganes, però després, bueno, van com van les coses, perquè...
Clar, hi ha molts factors que no pots controlar.
Clar, cadascú s'ha de preocupar més o menys del que pot fer, no? Nosaltres ens sentem dues setmanes abans del Divendres Sant, o inclús abans del nostre Via Crucis, per exemple, ens sentem els caps de banda, els caps de... dels portadors i tota la junta i ens diuen aquí passarà això hem de deixar els llocs lliures, no? Sobretot el carrer Major, que crec que és una zona que és, bueno, bastant conflictiva, ja no tant, però que hi ha molta gent, que hi ha molt de tràfic de gent i, bueno, i allò ho hem de controlar una miqueta. Jo crec que és una feina que estem fent tots, l'únic que, bueno, ens queda coordinar-nos una miqueta. No és el mateix anar a inici de la processó que en el final. Al final anem a tota pastilla, menys que l'any passat, que l'any passat vam anar una miqueta lents, que es va fer una miqueta farragós al final, però a la segona part de la processó, almenys per la meva experiència, és que normalment es va bastant...
Sí. Bueno, però, diferent. A banda és això, que cada any surt alguna coseta sí. Que dius s'ha de millorar o s'ha de tractar i tenir en compte.
Sí. Jo, bueno. crec que, com diu ell, falta una mica de professionalitat en com tractem els portants. Tal i com han fet els castells, per exemple, els castellers de Vilafranca han modernitzat el món dels castells i ho han com... No deixa de ser una tradició, però s'ha com deportivitzat dintre del que cap. Tenen fisioterapeutes, tenen preparadors físics, crec, i tenen gent molt tècnica en aquest aspecte. Jo crec que per portar el pes que porten els portants el Divendres Sant s'hauria de mirar de professionalitzar.
Parlant de professionals.
Sí, parlant de professionals. Com sabeu, cada programa intentem mirar una mica a l'exterior i si no m'equivoco tenemos al teléfono a Juan José García del Valle.
Hola, què tal? Bona nit.
Bona nit. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues nada, encantado de poder estar aquí con vosotros y hablando de cofradía de Semana Santa, que al fin y al cabo es lo que nos une y nos ama a todos unos a otros, aunque estemos en regiones distintas.
Perfecto. Juan José García del Valle es un reputado periodista sevillano, ha sido director del Gólgota en Sevilla Fútbol Club Radio, miembro del equipo del programa, si no me equivoco, en Andaluz Sevilla durante 3 años y actualmente forma parte del grupo de Cruz de Guía de Radio Sevilla de Cadena Ser. Es hermano de La Paz, de San Bernardo, de La Carretería y La Pastora de Capuchinos. Creo que no me dejo ninguno, ¿no, Juan José?
No te dejan ninguno, muy bien.
Perfecto. Pues mira, estábamos hablando de recorrido de aquí de la procesión de Tarragona. Y ahora, por ejemplo, estaba saliendo, que creo que eso es un tema que en Sevilla lo lleváis bastante bien, de que si los costaleros tienen la preparación suficiente a la hora de encarar una procesión. Si no tengo mal entendido, aquí en Sevilla realmente se preparan, o sea, no es solo llegar, ponerte el costal y meterte debajo del paso.
No, aquí en Sevilla, bueno, fuera parte de que habitualmente, prácticamente en la totalidad, pues todos los costaleros pues sí que tienen un entrenamiento, una condición física, digamos que óptima para meterse debajo de un paso. Aquí no solo es que no sea un día, el de la estación de penitencia, cuando se meten bajo la trabajadera, sino que aparte de los habituales ensayos, igualar, mudar, retranquear, es decir, las distintas fases por las que pasa desde que esto comienza, que curiosamente ahora pues en esta fecha, en estos días, ya está habiendo muchísima igualá, que es el primer paso, después irá pues los ensayos, después de los ensayos el retranqueo, después, o sea, la mudada, después de la estación de penitencia ese retranqueo. Aquí también en Sevilla, digamos que ese ejercicio físico o esa afición está perenne durante todo el año, es decir, que lo que es el costalero no se queda frío, porque aparte digamos, de las procesiones de Semana Santa, en Sevilla tenemos más de 60 hermandades de gloria, que son procesiones que se reparten por todo el calendario y curiosamente son los mismos costaleros de distintas hermandades, eso sí, los que sacan estas cofradías. Por lo tanto, sí que es un condicionante importante la condición física, el que sea una persona que esté apta. Se dice mucho aquí también en Sevilla que la edad es algo importante. Aquí hemos visto costaleros...
También lo hemos comentado también.
Con 50, 60 años, ¿no? Yo, por ejemplo, mi hermandad de La Paz, recordado el caso de Mon, que ya no está con nosotros, pero que hasta los 60 años fue costalero de la Virgen de la Paz, ¿no? Y así es más de una hermandad, que todavía tiene costaleros de 50, 55 y cercanos a los 60 debajo de los pasos. Mientras la condición física sea buena, hombre, siempre y cuando el capataz lo vea conveniente y la persona pues esté también en unas condiciones saludables óptimas, pues yo creo que no hay edad ni tampoco hay ningún tipo de barrera para ello.
Hablando de recorridos, aquí en Sevilla el recorrido de una procesión es fijo, sufre modificaciones tras año. O sea, ¿quién decide y por qué se decide pasar por unas calles o no otras?
Bueno, lo que es el recorrido oficial, imagino que igual que tenéis allí vosotros, el recorrido oficial de Sevilla, curiosamente cumplió hace poco 100 años, que es el que todo el mundo conoce de la Campana, de la calle Sierpes, de la Plaza San Francisco, que es la espalda del Ayuntamiento, la Avenida de la Constitución y la Catedral. Ese recorrido oficial, digamos que nace en distintas etapas, en distintas facetas, alrededor del siglo XVII y XVIII más bien. Anteriormente las hermandades, pues, principios del siglo XVII en este caso, iban pues lo que eran a los humilladeros, a antiguos conventos, pues a hacer su estación de penitencia. Entonces digamos que ese recorrido oficial, que como hoy lo conocemos en Sevilla, pues nace, digamos que está vigente aproximadamente desde el siglo XX, 1918 concretamente, lo coordina lo que es el Consejo de Cofradía. Eso es intacto, eso es inamovible. Muchas son las hermandades que quieren un cambio, una localización distinta, que se modifique alguna calle. Por ejemplo, se habló mucho de una modificación de la carrera oficial, en concreto de que la calle Sierpe sea eliminada y fuera la calle Tutuán, que sería una calle que es paralela a la calle Sierpe, para el que haya o conozca más o menos Sevilla, un poco más amplia, una calle comercial, para que en caso de algún tipo de evacuación pues sea más cómoda. La calle Sierpe es una calle muy angosta, muy pequeñita, larga, eso sí, muy serpenteante, como su nombre indica, pero que es una calle que limita mucho este tipo de condicionantes en caso de lo que lo hubiera. El resto de recorridos, el resto de itinerarios que siguen las hermandades en este caso, bueno, pues son condicionantes de la rutina habitual. Hay hermandades que a lo mejor por obra, sucedió mucho en Sevilla, cuando el metrocentro se hizo, pues que la zona de la calle San Fernando, muy céntrica también, pues tuvo que ser modificada y se buscaron itinerarios alternativos. Eso ya lo coordina un poco la hermandad con el CECO, que digamos que es el centro de cooperación, que aquí digamos que es lo que coordina un poquito los recorridos fuera parte de lo que es el recorrido oficial. Uh-huh. Se pone en contacto con cada hermandad, estudian las alternativas y una vez que se han estudiado, pues el CECO, pues distintas fórmulas de tráfico, de, en fin, de estado de la calle, de balcones, de elementos que puedan impedir un tránsito normal, pues ya se pone de acuerdo y ya pues oficializa de esa manera un cambio en caso de que hubiera necesidad de realizarlo.
Hablando de la carrera oficial, creo que el año pasado, hace un par de años, se modificó en el sentido de que se hizo a la inversa. ¿Puede ser?
Sí, el Martes Santo de 2018, que se hizo a la inversa, porque, bueno, sí que es verdad que los días de la Semana Santa están un poco encorsetados aquí por el tema de los nazarenos, que bueno, gracias a Dios también, pues la Semana Santa y las hermandades siguen creciendo y siguen pues ampliando su nómina de hermanos. Y sí que es verdad que el Martes Santo siempre ha sido un día muy, muy conflictivo, muy complicado a la hora de configurarlo y que los horarios pues salieran de manera perfecta. Por lo tanto, fue bastante sonado ese cambio, porque digamos que en Sevilla es una ciudad también complicada por diversos sectores y segmentos de hacer una modificación de manera más amplia, ¿no? Pero salió la cosa bien. Lo único que hubo opiniones que favorecieron que se intentara de alguna manera, pues que con otro orden distinto, pero con el orden habitual en el que las hermandades van a la catedral, es decir, no que comience como fuese año desde la catedral hacia la campana, sino que hicieran el sentido que habitualmente realizan, pues intentara de alguna manera paliar esos problemas de horario. Hay hermandades que están de acuerdo, otras que no. Por ejemplo, ha salido en esta semana el caso de la hermandad de San Esteban, que era una de las beneficiadas con este cambio, sí, sí. Y que ahora con el que se ha vuelto a realizar, pues no lo es tanto, ¿no? Entonces, pues bueno, los dimes y diretes de siempre, pero sí que es verdad que aquí en Sevilla cuesta mucho hacer un cambio de ese tipo, y cuando se hace, cuando se consigue realizar, y encima es con éxito, pues fíjate que tampoco ha valido para mucho, ¿no? Porque seguimos teniendo la Semana Santa de la misma manera de siempre.
¿Cuántas personas pueden participar en una procesión? Ya no hablamos de cómo puede ser una madrugada, que pueden salir hasta 2.000 nazarenos, pero en una hermandad como La Paz, por ejemplo, ¿cuánta gente se gestiona?
Pues La Paz ahora mismo tiene una nómina de unos 2.100 nazarenos, más o menos, que hacen estación de penitencia. De hecho, en el último conteo, los nazarenos que pasaron por carrera oficial son alrededor de unos 1.700. Hay que contar que son menos porque son muchos niños los que forman parte del cortejo de La Paz. Por lo tanto, entre el calor, las horas y el que la carrera oficial, pues no pueden ir esos niños acompañados, pues se retiran y luego se vuelven a incorporar una vez que salga la cofradía de la catedral. Pero habitualmente una cofradía como, por ejemplo, la mía de La Paz, 2.100, la de San Bernardo, otra de mis cofradías, 2.100 nazarenos. Es decir, que estamos entre nazarenos, acompañantes, bandas y demás. Estas dos hermandades pues están cercanas a las 3.500 integrantes en el cortejo.
Sí, sí. Ahora te voy a hacer una pregunta que sé que a los de Sevilla no os gusta. ¿Cuánto dura una procesión?
Bueno, una procesión dura dependiendo también la cofradía y dependiendo un poquito desde dónde venga. Y,
te lo digo porque aquí estábamos hablando del tema de que la procesión de Tarragona suele durar, para hacer una media, unas 3 horas. Entre 2 horas y media, 2:40, depende, ¿no? Pero bueno, contemos estas 3 horas. Entonces hablábamos de que llega un punto de que el recorrido se hace largo o que la procesión dura mucho. Y claro, yo les he puesto el dedo en la llaga, ¿no? De decir, de las comparaciones son odiosas, pero hermandades en Sevilla que pueden estar 6, 7 y 8 horas en la calle.
Y más, por ejemplo,
hablando de la mía de La Paz, pues mira, la Hermandad de La Paz sale a la 1 de la tarde desde el barrio del Porvenir, que no es que esté lejos, pero bueno, es un barrio un poquito extramuro, como se decía antiguamente, retirado de lo que es el casco histórico de la ciudad. Y la cofradía pues sale en torno a la 1 de la tarde, 1 menos 10, un poquito antes siempre, se intenta abrir las puertas para facilitar un poquito lo que es el desahogo de la salida. Y la entrada puede estar rondando la 1:30, 2 de la madrugada, tranquilamente.
Pasáis pues eso, unas 12 horas a la calle.
San Bernardo un poquito menos, quizás 10, pero luego hay con el propio polígono de San Pablo.
Bueno, de 10 a 12 ya no nos vamos a quejar, ¿eh? Por un par de horitas más, después de estar 10 en la calle, por un par de horitas más no nos quejamos.
No lleva 5 o 6 horas, tiene el cuerpo hecho. Ya...
Claro, porque entiendo que el nazareno cumple todo ese horario. No es el, no es el decir... Bueno, sí, a ver, entiendo que sobre todo niños no harán el recorrido entero. Pero que me refiero que hay nazarenos que están las 12 horas en la calle.
Sí, sí, sí. Un 80%, 90% cumple el recorrido íntegro.
Sí, sí.
Sin ningún tipo de problema. Hombre, habrá casos a lo mejor de algún tipo de disposición,
sí,
o problema que ocurra, pero en un 80-90% de los casos el nazareno que sale vuelve a entrar.
También no hablamos en este caso que hay varias cuadrillas de costaleros por paso.
Sí, bueno, hay habitualmente son dos, la alta y la baja. Habitualmente son dos, la cuadrilla alta, la cuadrilla baja, es decir, dos en Cristo y dos en Palio. Pero bueno, ese mismo recorrido hace 20, 30 años lo hacían 30 hombres. Que ahora son 70 u 80, pero antes lo hacían 30 hombres, incluso dos por palo, tres por palo, en fin.
Sí, sí.
En cuanto a los costaleros, sí se vive un momento de bonanza comparado con lo que anteriormente se vivía, y sí que es verdad que, hombre, que son cuadrillas dobles muchas veces, que son cuadrillas alta, baja, y son relevos que se realizan pues aproximadamente cada hora 45 minutos, pero que estamos hablando de que hace esos 30 años eran una misma cuadrilla y que salían a lo mejor 50 y volvían 15. Y esos 15 tenían que meter el paso, lo mismo que salía, por lo tanto...
Bueno, por aquí decían de que si os sobra alguien, nos lo podéis mandar, ¿eh? Ya
damos,
lo pondremos en
damos
algún
un
sitio.
Avión,
le damos un avión y lo pondremos en algún
sí,
sitio, no pasa nada.
Justos, en las igualas pues, vamos muy justos.
Pues nada, yo vamos, seguro que más de uno encantado, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, el problema de la Semana Santa es que tendrían que ser semanas distintas.
Sí, ¿no? Hacer cada semana una Semana Santa
claro,
diferente.
Claro, facilitaría mucho ese tipo de cosas y también pues daría... tiempo a que uno disfrutara y viese también la vuestra, ¿no? Pero bueno, seguro que sí, seguro que todo eso llega y bueno, ese boom que en Sevilla, no es que naciera, pero sí que fue punto de importante a la hora de que el boom del costalero, el mundo del costal, pues llegara a donde ha llegado, pues seguro que con el tiempo también llega a donde estáis, ¿no? O sea, eso no me cabe la menor duda.
Muy bien, Juanjo, ya para acabar me gustaría hacerte una pregunta. Ya sé que será muy complicada la respuesta porque para nosotros también nos pasa, pero me gustaría que me dijeras cuál es tu momento dentro de la Semana Santa, si tuvieras que escoger. Es muy complicado, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, si me dicen de la Semana Santa de Sevilla, ¿cuál escoges? Yo lo he dicho siempre, Arco del Postigo, Gran Poder y el rachear de los pies, cuatro costeros por igual a tierra y pasando el Arco del Postigo. Por tanto, ¿cuál es tu momento de la Semana Santa?
Pues mi momento, en verdad me lo pone muy fácil, porque siendo de La Paz lo tengo fácil. Mi momento es cuando se abre las puertas de la parroquia de San Sebastián y sale la Cruz de Guía de La Paz, que es la primera que sale en Sevilla. A ver, la primera que sale en Sevilla el Domingo de Ramos, ¿no? Nunca ya víspera, pero bueno, la Semana Santa se inaugura el Domingo de Ramos como tal. Y bueno, pues comienza, como yo digo, yo el día 1 de enero no felicito el año, lo felicito el Domingo de Ramos.
Empieza el año, el Domingo de Ramos empieza el año.
Para mí ese momento, y sobre todo también cuando uno sale de casa el Domingo de Ramos 11:30, 12 de la mañana y se encuentra de manera improvisada con un nazareno blanco del Porvenir, para mí ese es el momento de la Semana Santa, sin dudarlo.
Muy bien, pues muchas gracias por atendernos. Estás invitado cuando no caiga en el mismo día, estás invitado a venir a Tarragona y conocer una Semana Santa totalmente diferente que no tiene nada que ver, te lo aseguro, a lo que tenéis en Andalucía. Y será un placer tenerte por aquí, o cuando vayamos por allá nos vemos nosotros.
Pues nada, yo encantado de haber estado con vosotros. Ojalá próximamente pueda conocer vuestra Semana Santa, o si no, vuestras hermandades y vuestra idiosincrasia, y invitados quedáis, tanto a la Hermandad de la Paz como a la Hermandad de San Bernardo, que a partir de ahora pues espero que la consideréis como vuestra casa, y que aquí en Sevilla pues os esperamos con los brazos abiertos.
Muchas gracias, Juanjo. Hasta pronto.
A vosotros, un saludo.
Doncs molt bé, no? Està clar que és complicat, que no tot arreu hi ha la seva complexitat, sí, i el recorregut...
Ja. Ja veus que allí canvien un carrer i ja li aparda.
I si li aparda.
Bueno, doncs està clar que en un acte on hi participen tantes persones requereix d'una gran organització i coordinació enorme per part de tothom. La voluntat de col·laboració de tots els participants és clau, i en aquest cas a Tarragona, malauradament, no sempre hi ha aquesta predisposició. Encara hi ha raons històriques, individualismes que costen de superar. No obstant, igualment, tal i com s'ha comentat, l'orografia de Tarragona també ho posa difícil, especialment pels carrerons de la Part Alta. No ajuden, i la ciutat es queda curta per trobar alternatives que contribueixin a l'organització des d'una visió més pràctica i al mateix temps que agradi a tothom. Tot plegat fa que sigui necessari ara més que mai posar tots de la nostra part per tal de fer lluir la processó del Sant Enterrament cada any més.
Bueno, gràcies a els quatre per vindre. Jo crec que, com dèiem, el debat està servit. Com el Rambla.sí, Rambla.no, ha guanyat el Rambla.no per majoria. I de fet, doncs, bueno, és algo que està damunt de la taula, que segurament hi hauran canvis, però que, com deia la Montse, doncs, hi hem de posar tots de la nostra part, i al final treballar ja no per un mateix, sinó per millorar la Setmana Santa en general. Gràcies a tots i fins la pròxima.
Un plaer.
Gràcies.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.